Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'Ajuntament de Reus repeteix el ple d'investidura de l'alcalde Carles Pellicer després que la Junta Electoral Central suspengués el del 15 de juny per la fórmula triada per la CUP per acatar la Constitució. Montse Manent.
El nou ple s'ha celebrat aquesta tarda amb els regidors de la CUP acatant la Constitució de manera explícita, tot i que de forma irònica.
La nova ràdio, David Fernández.
Finalment, els regidors de la CUP han tirat d'ironia a l'hora d'assumir el seu càrrec per als pròxims 4 anys. Aquest és el moment. Escoltem la portaveu Marta Llorenç i els regidors Edgar Fernández i Mònica Pàmies.
Acato, prometo i juro la Constitució espanyola.
Doncs acato, prometo, i ja que hi som, juro, i ja que hi som, por la gràcia de Dios.
Generalitat, Diputació, Ajuntaments i Delegació del Govern celebraran dissabte una cimera a Flix per iniciar les tasques de recuperació del territori després de l'incendi de la Ribera d'Ebre.
La portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, ha explicat que la cimera respon a la petició dels batlles.
Aquest dissabte tornarem a Flix a reunir-nos amb els alcaldes i amb els diferents representants del territori, conjuntament amb les administracions que tenim capacitat de gestió en aquesta postemergència, Generalitat, Diputacions, Delegació del Govern, per tal de sumar tots aquests esforços i donar una resposta que, repeteixo, pugui normalitzar al més aviat la vida en el territori.
A l'Audiència de Barcelona ha hagut de suspendre la declaració de la víctima de la violació múltiple a Manresa ara fa 3 anys per l'anul·lació de la vista d'avui per problemes familiars d'un lletrat.
A les portes de l'audiència, els Mossos han evitat que un familiar de la víctima agredís un dels acusats. La portaveu del col·lectiu feminista de Manresa, Núria Bosch, ha criticat que la Fiscalia acusi els presumptes responsables d'abusos sexuals i no de violació.
Necessitem perdre i destinar unes energies insuportables per explicar coses que s'expliquen per si mateixes. És a dir, tots ho heu pogut saber, ha sortit a la llum els detalls d'aquest cas. No hauríem d'estar perdent tantes energies per explicar el que és evident i que ha quedat clarament demostrat i que és una violació.
A Lleida, la Paeria habilitarà un refugi d'urgència al pavelló de l'Antorxa per acollir els temporers.
I és que, segons l'equip de govern, s'han comptabilitzat fins a 134 persones dormint al carrer aquests dies.
UAU Lleida Ràdio, Marc Parelló.
El pavelló comptarà amb la presència de tècnics municipals i també un servei de seguretat durant tot el dia. La regidora de Drets Socials, Regina Cairol, explicava per què s'ha triat aquest espai.
Vam fer una selecció d'espais, vam trobar que sense tindre diners el que està més ben dotat d'aquests serveis era aquest pavelló, perquè ja teníem, comptàvem amb unes 25 dutxes.
Arrenca la 29a edició del concurs internacional de focs de Tarragona.
Fins dissabte, un total de 4 grups estatals i internacionals competiran per oferir el millor espectacle pirotècnic.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
En aquesta edició de 2019 s'hi han presentat fins propostes d'actuació i les escollides han estat la pirotècnia Esteban Martín de Granada, la pirotècnia Alpujarreña, també de Granada, la pirotècnia del Mediterrani de València i la pirotècnia Aquaref Artifici de França. A més, per desany consecutiu coincidint amb les 4 jornades de concurs de focs, l'Associació de Restaurants de la Part Alta de la Ciutat organitza el sopar sota els focs al Passeig de les Palmeres.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Parlem avui d'una jornada en conjunt, marcada de nou pel creixement de nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i els ruixats i xàfecs, que localment són d'intensitat forta a punts especialment del Pirineu oriental, localment acompanyats de calamarsa i pedra i sovint amb tempesta. En qualsevol cas, a partir del vespre tendiran a minvar fins a desaparèixer i de cara a demà s'espera una jornada també amb un ambient assolellat en conjunt, tot i algun interval de núvol baixa a primera hora del dia a punts del Delta de l'Ebre i de nou el creixement de nuvolades a punts del Pirineu, també del Prepirineu Oriental, especialment doncs, durant la tarda, quan deixaran alguns ruixats en aquest sector. Demà no seran ni tan intensos ni tan extensos com avui, tot i que localment també vindran acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra. D'altra banda, la temperatura doncs, demà també pujarà una mica, igual que avui ha fet la màxima, però de moment doncs, no s'espera en conjunt una jornada de temperatura màxima extrema, tret de la zona de Ponent, on hi ha la probabilitat de moment baixa que puguin superar el percentil 98. D'altra banda, ja a partir de divendres i dissabte sí que parlarem de temperatures molt elevades arreu del territori. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Adelamo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments comencem parlant de l'incendi d'un vehicle que ha provocat un incendi a la Jonquera, a la P7, un carril que ha de tancar i un quilòmetre de congestió. També tenim un accident a Sarrià de Ter en sentit Barcelona que també obliga a tallar un carril. A banda, en el cas de la C16 Berga, també hi ha un carril tallat per una alta topada i també tenim retencions bastant importants a les rondes. En concret, avui la situació viària està complexa a la ronda del litoral amb 10 quilòmetres entre la zona franca i Poblenou en sentit Trinitat i a la B20 amb 12 quilòmetres de retencions entre la Diagonal i cap al nus del Llobregat. A banda de tot això, els accessos sud hem de dir que tenim problemes en aquests moments a la B23 per sortir una mica de l'altitud al paper en sentit Martorell, però en tenim la majoria de concentració de problemes és a la C58, on arran d'una topada que s'ha produït a mitja tarda encara hi ha problemes per circular, s'han fet cues de 8 quilòmetres de congestió i estan afectant a la C33, a la C17 i a la C16, per tant, molta cautela en aquest punt. Pel que fa a la B30, al lateral de la P7, en retencions, en amb dos sentits de la marxa, a l'alçada de Serranyola, i com sempre demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
Festival Castell de Peralada presenta el ballet del Teatre Marinski de Sant Petersburg. La nit del 4 de juliol, les 4 estacions. La companyia de ballet més prestigiosa del món balla Vivaldi amb sons electrònics. I divendres 5 de juliol ens oferiran una nit romàntica a través de 3 grans peces clàssiques de Liszt i Chopin. Viu la millor dansa a Peralada. Informació i entrada a festivalperalada.com.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ni juro ni prometo, simplement acato un procediment forçada i obligada per la Junta Electoral Central.
Aquesta és la fórmula de la discòrdia triada per la regidora de la CUP, Marta Llorenç, junt amb els seus companys de formació per jurar la Constitució espanyola durant la primera investidura de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer. Una fórmula que ha portat la Junta Electoral a suspendre aquella sessió plenària i haver-la de repetir aquesta tarda amb caràcter urgent, ara sí, amb els juraments correctes. Els cupaires reusencs, però, no han volgut perdre l'oportunitat de portar ironia a l'acatament de la Constitució. La Nova Ràdio de Bona Tarda.
Bona tarda. Finalment, els regidors de la CUP han tirat d'ironia a l'hora d'assumir el seu càrrec per als pròxims 4 anys. Aquest és el moment. Escoltem la portaveu Marta Llorenç i els regidors Edgar Fernández i Mònica Pàmies.
Acato, prometo i juro la Constitució espanyola.
Doncs acato, prometo, i ja que hi som, juro, i ja que hi som, por la gràcia de Dios.
Doncs sí, acato, prometo i juro la Constitució espanyola.
Després del seu jurament, els tres regidors han criticat aspectes de la Constitució i li han buscat contradiccions. Des de Ciutadans, la seva portaveu, Débora García, s'ha queixat perquè la presa de possessió dels copaires no s'ha fet de la manera prevista per la llei. Un cop investit de nou alcalde de la ciutat, Carles Pellicer ha agraït el suport rebut, tot lamentant que s'hagi hagut de repetir el ple per l'actitud de partits que no tenen presència, en al·lusió a Vox.
L'alcalde de Bellvís, del Pla d'Urgell, Joan Talarn, podria ser el nou president de la Diputació de Lleida. És l'aposta d'Esquerra Republicana, que ara espera tancar un acord amb Junts per Catalunya la propera setmana per garantir la governabilitat de l'ens supramunicipal. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
La proposta d'Esquerra Republicana per a que Talarn sigui l'escollit per presidir la corporació en els propers 4 anys descarta l'altra candidata que també s'havia contemplat, l'alcaldessa 2 de Balaguer, Estefania Rufiach. El pacte de govern deixaria la distribució d'àrees en un 60% per Esquerra Republicana, que compta amb 11 diputats, i un 40% per a Junts per Catalunya, que té 9 diputats. Segons Junts per Catalunya, el pacte amb Esquerra s'emmarca en un àmbit de pacte nacional de les forces independentistes per aconseguir la governabilitat de les diputacions. El ple de la Constitució de la nova Diputació de Lleida serà el dijous 11 o el divendres 12 de juliol.
I a nivell local es continuen configurant els nous ajuntaments, el darrer, el de Figueres. Allà el nou govern quadripartit d'Esquerra, PSC, Guanyem i Canviem Figueres han presentat aquest matí el cartipàs. Es dividiran 3 grans àrees i donarà prioritat a l'atenció a les persones, al progrés econòmic i a la seguretat i millora de l'espai públic. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Figueres tindrà un govern dividit en 3 grans àrees, la de seguretat i espai públic, amb el regidor socialista Pere Casellas al capdavant, l'àrea de progrés econòmic i cohesió social, amb el republicà Jesús Quiroga de responsable d'àrea, i l'àrea d'economia, serveis generals i govern obert, amb la també republicana Maria Gratacós al capdavant. Agnès Lladó serà l'alcaldessa d'Esquerra Republicana, mentre que Pere Casellas en serà el vicealcalde. Agnès Lladó fa aquesta descripció de l'organigrama que tindrà la ciutat en els propers 4 anys.
És moderna, perquè no serà un govern, ja vaig dir quan vàrem presentar l'acord, no serà un govern que s'estructuri en estancs, amb un repartiment de pastissos, sinó que el que vol ser és un govern equip, un govern que serà molt trenat en les diferents àrees.
Pel que fa als altres socis del govern, Guanyem Figueres i Canviem Figueres portaran les regidories de Foment de la Participació i d'Urbanisme, respectivament. El nou govern també tindrà 2 tinences d'alcaldia a mans dels republicans.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Generalitat, Diputació, Ajuntaments i Delegació del Govern celebraran dissabte una cimera a Flix per posar fil a l'agulla en la recuperació del territori després de l'incendi a la Ribera d'Ebre.
Diumenge passat, el president Quim Torra es va reunir amb els alcaldes de les poblacions afectades pel foc i es va comprometre a treballar perquè la zona tornés el més aviat possible a la normalitat. La portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, ha explicat que la cimera respon a la petició dels batlles.
Aquest dissabte tornarem a Flix a reunir-nos amb els alcaldes i amb els diferents representants del territori, conjuntament amb les administracions que tenim capacitat de gestió en aquesta postemergència, Generalitat, Diputacions, Delegació del Govern, per tal de sumar tots aquests esforços i donar una resposta que, repeteixo, pugui normalitzar al més aviat la vida en el territori.
Budó també ha mostrat la disponibilitat dels consellers d'Interior i Agricultura de comparèixer davant el Parlament per donar explicacions sobre la gestió de l'incendi.
A l'Audiència de Barcelona, avui s'ha hagut de suspendre la declaració de la víctima de la violació múltiple a Manresa, ara fa 3 anys, per l'anul·lació de la vista d'avui. La noia ha rebut el suport de la seva família i de membres del col·lectiu feminista a les portes de l'Audiència Provincial. A la sortida, un dels familiars ha intentat agredir un acusat i ha estat interceptat pels Mossos d'Esquadra.
La menor havia de declarar davant el tribunal que jutja els 7 acusats d'haver-la agredit sexualment l'any 2016. Problemes familiars d'un lletrat, però, han obligat a suspendre la vista. A la sortida, la portaveu del col·lectiu feminista de Manresa, Núria Bosch, ha criticat que la Fiscalia acusa responsables d'un delicte d'abusos sexuals i no de violació.
Necessitem perdre i destinar unes energies insuportables per explicar coses que s'expliquen per si mateixes. És a dir, tots ho heu pogut saber, ha sortit a la llum els detalls d'aquest cas. No hauríem d'estar perdent tantes energies per explicar el que és evident i que ha quedat clarament demostrat i que és una violació.
La vista s'ha suspès fins la setmana vinent. Els Mossos d'Esquadra han evitat que un familiar de la víctima agredís un dels acusats davant l'Audiència de Barcelona.
Nou revés judicial per la víctima de la violació múltiple de Sabadell al barri de Can Feu el passat mes de febrer. L'Audiència de Barcelona ha decidit mantenir en llibertat un dels acusats i denegar l'emissió d'un ordre d'allunyament com a mesura cautelar. L'Audiència tomba així els recursos presentats per l'acusació particular. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
L'Audiència Provincial de Barcelona ha desestimat diversos recursos de l'acusació en relació a l'agressió sexual del barri de Can Feu de Sabadell. Segons el tribunal, no hi ha motius suficients per decretar presó per als acusats en llibertat, ni tampoc per decretar un ordre d'allunyament com a mesura cautelar sobre els investigats. D'altra banda, el jutge instructor ha declarat complexa la causa i conclou que 6 mesos no són suficients per investigar els fets que remunten al mes de febrer passat. Segons la denúncia de la víctima, diversos homes la van violar de matinada en una nau industrial del barri sabadellenc. A hores d'ara hi ha un total de 9 investigats, 2 dels quals es troben a la presó, 6 en llibertat amb mesures cautelars i un altre està fugat.
L'Institut Català de la Salut incrementa en 262 professionals l'atenció primària entre nous contractes i allargament de l'activitat dels existents. També recupera els incentius econòmics i convoca 11.000 places. Són algunes de les mesures per enfortir l'atenció primària i amb les que l'ICS considera acomplerts els compromisos adquirits amb Metges de Catalunya i la resta de sindicats el novembre passat i que van aturar les 4 jornades de vaga que van fer els metges dels ambulatoris. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Entre els 262 metges n'hi ha 122 de nous contractats i 17 que no jubilen malgrat els toqui. Són mesures a curt termini que, segons el director gerent de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, han d'enfortir l'atenció primària a mitjà i llarg termini.
Per tant, increment de 262 professionals o equivalents, no?, de medicina de família, hem assolit aquesta fita i aquest és un dels punts que pensem que donarà aquest aire, aquest oxigen, aquest impuls clar entre els equips d'atenció primària.
Es pagaran les hores a un centenar de metges de família que voluntàriament assumeixen un augment del 10% respecte de la seva població assignada. L'Institut Català de la Salut dona per tancar l'acord al que van arribar al novembre amb els sindicats dels metges després que fessin 4 jornades de vaga.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
A Terres de Ponent, els números del sector porcí són favorables. Segons les dades del primer semestre de l'any, les granges de porcs han aconseguit un marge positiu de 10 euros per porc sacrificat. Unió de Pagesos demana als ramaders que destinin els màxims esforços en mesures de bioseguretat davant l'amenaça de la pesta porcina africana per mantenir aquests números positius. Oaulli de Ràdio, Anna Martín.
Unió de Pagesos reclamen un control exhaustiu a la importació d'animals vius tant per engreix com per sacrifici. Rosen Saltiveri és el responsable del sector porcí del sindicat.
Val més per vindre que curar i, per tant, pensem de que hem de dedicar els màxims esforços possibles a la prevenció. Per un cantó, doncs, tot el moviment de persones que pugui vindre de països afectats, persones i aliments que puguin introduir aquestes persones.
D'altra banda, Unió de Pagesos exigeix al Departament d'Agricultura que endegui un pla de correcció de les poblacions de porc senglar i que declari l'emergència cinegètica allí on sigui necessari. Així mateix reclamen una dotació pressupostària per a totes les mesures previstes en el pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica relatives al porc senglar.
Tarragona és una de les províncies amb el PIB per càpita més elevat de l'Estat i la primera a nivell català. El sector industrial és un dels més productius de la demarcació tarragonina, segons dades de l'Observatori Empresarial dedicat a la productivitat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Tarragona és una de les províncies del territori espanyol amb un PIB per càpita més elevat. Concretament, ocupa el 6è lloc del rànquing estatal. A més, és la primera província de les 4 del territori català. Aquestes dades apunten a una elevada productivitat que s'atribueix, sobretot, als bons resultats de l'activitat industrial i a l'augment del sector terciari al territori. El cap del Gabinet d'Estudis de CEPTA, Juan Gallardo, ha presentat aquest dimecres els resultats del darrer Observatori Empresarial sobre el PIB a la demarcació i ha destacat aquest pes del sector industrial al nostre territori.
A diferència del que ha succeït a Catalunya i sobretot a Espanya, el sector industrial segueix sent molt significatiu a la província de Tarragona. I el que és més important, no s'està donant cap fenomen de desindustrialització a la província de Tarragona.
Malgrat això, la renta per càpita i l'ocupació a la demarcació de Tarragona són inferiors que, per exemple, a Girona. Això és degut a la deslocalització de moltes de les grans i mitjanes empreses i al fet que el sector industrial, per la mecanització i tecnificació que s'hi ha produït, no requereix de gaire mà d'obra.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on la Paeria habilitarà un refugi d'urgència al pavelló de l'Antorxa per acollir els temporers. I és que, segons l'equip de govern, s'han comptabilitzat fins a 134 persones dormint al carrer aquests dies. Ho a Ulla i de Ràdio, Marc Parelló.
L'espai es posarà en marxa el proper dilluns 8 de juliol i tindrà servei de dutxes i consigna de 8 del vespre a 10 de la nit. Aquest horari, però, pot variar en funció de les necessitats que es detectin. L'espai també comptarà amb una cinquantena d'hamaques que s'utilitzaran en cas que l'alberg Jericó estigui ple. També està previst oferir menjar a les persones que ho necessitin, però encara s'està estudiant la manera de fer-ho. El pavelló comptarà amb la presència de tècnics municipals i també un servei de seguretat durant tot el dia. La regidora de Drets Socials, Regina Cairol, explicava per què s'ha triat aquest espai.
Vam fer una selecció d'espais, vam trobar que sense tindre diners, el que està més ben dotat d'aquests serveis era aquest pavelló, perquè ja teníem, comptàvem amb les 25 dutxes.
Paral·lelament a aquest servei, des d'aquest dilluns funciona també una oficina d'informació i acollida de temporers al centre cívic de l'Hereta. Aquest espai estarà obert de dilluns a diumenge, en horari de matí tarda, i en ell es farà una primera entrevista als treballadors per conèixer quina és la seva situació i com se'ls pot ajudar.
I els veïns de Santa Coloma de Gramenet, afectats pel tall de servei en la línia 1 del metro, demanen millores en el transport alternatiu. Asseguren que les opcions actuals són insuficients i acusen TMB de manca de transparència i de no escoltar els usuaris.
El tall afecta totes les estacions de la línia 1 entre el Clot i Fondo. Les obres duraran 2 mesos i els veïns asseguren que els autobusos especials són insuficients i no cobreixen tot el tram afectat. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Santa Coloma, Tomás Fernández, ha detallat a la xarxa les reivindicacions dels usuaris.
Tienen que aumentar la frecuencia en los trenes de la línea 9 y 5, tienen que mejorar la frecuencia de la lanzadera de Fondo a 11 de septiembre, facilitar el transporte adaptado de Clot a Glorias a las personas con movilidad reducida, mejora del aumento de servicio de la V33 y la V20 y sobre todo mantener el servicio y frecuencia de la línea 9 durante los meses de verano.
També des de la xarxa, el conseller delegat de TMB, Enric Canyes, ha assegurat que estudien fer millores en el dispositiu, però que hi ha poc marge de maniobra.
Si cal, mirarem de fer els ajustos en tota la xarxa per donar el millor servei. Anem seguint quines són les ocupacions i anem fent petits canvis per adaptar-ho. Pensi que al final que estem amb unes llançadores que estan al límit del que dona la capacitat de l'autobús.
Les obres és previst que finalitzin el 30 d'agost.
En cultura arrenca la 29a edició del concurs internacional de focs de Tarragona. Fins dissabte, un total de 4 grups estatals i internacionals competiran per oferir el millor espectacle pirotècnic. El certamen comença aquesta mateixa nit amb la proposta del primer grup, Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Un prestigiós concurs reconegut a nivell internacional i que porta a la ciutat les millors pirotècnies arribades d'arreu del món. Tindrà lloc des d'aquest dimecres i fins al proper dissabte. En aquesta edició de 2019 s'hi han presentat fins a 12 propostes d'actuació i les escollides han estat la pirotècnia Esteban Martín de Granada, la pirotècnia Alpujarreña, també de Granada, la pirotècnia del Mediterrani de València i la pirotècnia Aquaref Artifici de França. A més, per desany consecutiu coincidint amb les 4 jornades de concurs de focs, l'Associació de Restaurants de la Part Alta de la Ciutat organitza el sopar sota els focs al Passeig de les Palmeres. Es tracta d'una proposta que busca oferir una experiència gastronòmica gourmet a preus molt assequibles, amb la participació de 4 restaurants de l'associació, a més de 2 convidats. La pirotècnia Esteban Martín de Granada serà l'encarregada d'obrir el concurs enguany a partir de 2:15 d'aquesta mateixa nit.
El Piano del Llac inicia a Besalú, a la Garrotxa, una gira per tot l'estat. L'espectacle de música i dansa, amb vistes a l'històric pont romànic, ofereix als espectadors una experiència sensorial única. Olot Televisió i Doia Sansa, bona tarda.
Bona tarda. Porten 6 anys recorrent el territori francès amb més de 500 espectacles i 100.000 espectadors. Enguany, el Piano del Llac ha tornat a creuar els Pirineus per tornar a Besalú i oferir un espectacle musical en el marc incomparable pel riu Fluvià al seu pas per la Vila Comtal. Mónica Cofiño es ballarina de l'espectacle El Piano del Llac.
Es que un concierto es realmente un viaje. El año pasado hicimos Besalú, nos gustó mucho y bueno, hemos ido reduciendo fechas. Hacemos 2 días en cada lugar y bueno, Besalú tiene un encanto especial.
L'espectacle comença a les 8 del vespre i s'ofereix fins a 8:45, quan es convida els músics assistents a pujar a bord per llongar la nit i gaudir de l'experiència de tocar flotant a l'aigua.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Adel Metxal obté la mínima pel Mundial d'Atletisme.
El corredor palamosí ha fet la marca mínima per poder participar al Mundial de Doha en la distància del 1.500 metres. Ho va aconseguir en el míting de Marsella celebrat ahir al vespre. D'aquesta manera, Metxal busca córrer dues distàncies als campionats del món, els 1.500 i els 5.000 metres.
Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Anteriorment, Adel Metxal ja havia fet intents als mítings de Praga, Rabat i Huelva. El Marroc és on va quedar més a prop de la fita, amb una marca de 3:36:21. Ahir, però, a Marsella va fer un pas més i va firmar un temps de 3:35:77 que li dona el passaport pel Mundial. És, de fet, el primer atleta espanyol que l'aconsegueix en aquesta prova. Metxal va ser quart a la cursa francesa, que va guanyar l'anglès Charlie Grice, seguit del marroquí Abdilati Iguider. Resten pràcticament 3 mesos pel campionat del món de Doha, on l'atleta de Palamós vol aconseguir pujar un podi que fa 2 anys se li va resistir al Mundial de Londres. Allà va ser quart, amb una marca només un segon millor que la que va fer ahir a Marsella. Metxal confia afinar el seu estat de forma i el seu pròxim objectiu en aquest sentit és entrenar en una estada en alçada a Font Romeu. L'atleta palamosí del New Balance, recordem-ho, també vol córrer els 5.000 metres al Mundial de Doha.
Els World Roller Games avui segueixen les competicions.
A Vilanova i la Geltrú, el pavelló Isaac Gálvez continua en marxa la competició júnior d'hoquei sobre patins, amb les transmissions televisives via la plataforma Xala. Mentre que a Barcelona el protagonisme és pel patinatge artístic al Sant Jordi Club i a l'hoquei línia a les instal·lacions de la Mar Vella. Ja la propera setmana començarà una de les disciplines més noves, el Roller Derby. Una de les integrants del combinat estatal, Yolanda Font, diu que l'objectiu és guanyar la medalla.
Catalunya, diem que altres disciplines com el hockey doncs, són més conegudes, però bueno, s'ha format un equip també aquí a Catalunya, això vol dir que anem per bon camí. Llavors els últims World Rollers de Xina es va fer bronze, vull dir que el treball que s'està fent és bo i evidentment la idea per aquests World Rollers de Barcelona, ja que es juguen a casa, és poder millorar, primer tenir medalla i si es pot millorar doncs, la posició dels últims World Rollers, doncs molt millor.
Sort d'estrena l'únic estadi fixe d'estil lliure d'Europa en el campionat del món de caiac freestyle.
La nova instal·lació de Sort, que fins aquest proper diumenge acull els campionats del món, és única a Europa. No hi haurà cap altra localitat que disposi d'una onada o rull estabilitzat, la qual cosa minimitza els treballs de manteniment.
Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Recordes els incendis del 94? Recordes com s'omplien galledes d'aigua? Recordes les veïnes i els veïns evacuats? No oblidem el passat. Els coets i petards al bosc o en zones properes poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. I want to break free.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'Ajuntament de Reus repeteix el ple d'investidura de l'alcalde Carles Pellicer després que la Junta Electoral Central suspengués el del 15 de juny per la fórmula triada per la CUP per acatar la Constitució. Montse Manent.
El nou ple s'ha celebrat aquesta tarda amb els regidors de la CUP acatant la Constitució de manera explícita, tot i que de forma irònica.
La nova ràdio, David Fernández.
Finalment, els regidors de la CUP han tirat d'ironia a l'hora d'assumir el seu càrrec per als pròxims 4 anys. Aquest és el moment. Escoltem la portaveu Marta Llorenç i els regidors Edgar Fernández i Mònica Pàmies.
Acato, prometo i juro la Constitució espanyola.
Doncs acato, prometo, i ja que hi som, juro, i ja que hi som, per la gràcia de Dios.
Generalitat, Diputació, Ajuntaments i Delegació del Govern celebraran dissabte una cimera a Flix per iniciar les tasques de recuperació del territori després de l'incendi de la Ribera d'Ebre.
La portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, ha explicat que la cimera respon a la petició dels batlles.
Aquest dissabte tornarem a Flix a reunir-nos amb els alcaldes i amb els diferents representants del territori, conjuntament amb les administracions que tenim capacitat de gestió en aquesta postemergència, Generalitat, Diputacions, Delegació del Govern, per tal de sumar tots aquests esforços i donar una resposta que, repeteixo, pugui normalitzar al més aviat la vida en el territori.
A Canet de Mar, l'alcaldessa Blanca Arbell proposa crear una taula de seguretat amb els alcaldes dels municipis amb centres d'acollida de menors tutelats.
Arbell demana també endurir les penes amb tot, però ha volgut deixar clar que la majoria d'aquests nois estan treballant per integrar-se en la societat.
Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Arbell proposa convocar una taula de treball per parlar de seguretat que estigui formada pels alcaldes de tots els municipis que tenen centres d'acollida. Així ho ha plantejat durant la taula de seguretat que ha tingut lloc aquesta setmana.
Per iniciativa pròpia, des de Canet, estic convocant a tots els alcaldes que tenen centres d'aquests en el seu municipi per fer una trobada, una taula de treball i fer una proposta de canvi de llei a nivell nacional.
A Lleida, la Paeria habilitarà un refugi d'urgència al pavelló de l'Antorxa per acollir els temporers.
I és que, segons l'equip de govern, s'han comptabilitzat fins a 134 persones dormint al carrer aquests dies.
O a Ulla i de Ràdio, Marc Perelló.
El pavelló comptarà amb la presència de tècnics municipals i també un servei de seguretat durant tot el dia. La regidora de Drets Socials, Regina Cairol, explicava per què s'ha triat aquest espai.
Vam fer una selecció d'espais, vam trobar que sense tindre diners el que està més ben dotat d'aquests serveis era aquest pavelló, perquè ja teníem, comptàvem unes 25 dutxes.
Tret de sortida de la 7a edició del Tarragona Ciutat de Castells.
El certamen busca donar a conèixer el fet casteller, posant especial èmfasi en els turistes que passin per la ciutat des d'avui fins al proper 4 de setembre.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
L'objectiu principal de l'organització d'aquests actes és, aleshores, donar a conèixer el fet casteller. Les colles que hi participen són les quatre de la ciutat, més els nois de la oportunitat de participar en un dels seus assajos per tal de viure en primera persona l'experiència castellera.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Parlem avui d'una jornada en conjunt, marcada de nou pel creixement de nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i els ruixats i xàfecs, que localment són d'intensitat forta, a punts especialment del Pirineu oriental, localment acompanyats de calamarsa i pedra i sovint amb tempesta. En qualsevol cas, a partir del vespre tendiran a minvar fins a desaparèixer i de cara a demà s'espera una jornada també amb un ambient assolellat en conjunt, tot i algun interval de núvol baixa a primera hora del dia a punts del Delta de l'Ebre i de nou el creixement de nuvolades a punts del Pirineu, també del Prepirineu Oriental, especialment doncs, durant la tarda, quan deixaran alguns ruixats en aquest sector. Demà no seran ni tan intensos ni tan extensos com avui, tot i que localment també vindran acompanyats de tempesta i de calamars o pedra. D'altra banda, la temperatura doncs, demà també pujarà una mica, igual que avui ha fet la màxima, però de moment doncs, no s'espera en conjunt una jornada de temperatura màxima extrema, tret de la zona de Ponent, on hi ha la probabilitat de moment baixa que puguin superar el percentil 98. D'altra banda, ja a partir de divendres i dissabte sí que parlarem de temperatures molt elevades arreu del territori. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda. Sembla, doncs, que no podem connectar amb el Servei Català del Trànsit.
Festival Castell de Peralada presenta el ballet del Teatre Marinski de Sant Petersburg. La nit del 4 de juliol, les 4 estacions. La companyia de ballet més prestigiosa del món balla Vivaldi amb sons electrònics. I divendres 5 de juliol ens oferiran una nit romàntica a través de tres grans peces clàssiques de Liszt i Chopin. Viu la millor dansa a Peralada. Informació i entrada a festivalperalada.com.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Ni juro ni prometo, simplement acato un procediment forçada i obligada per la Junta Electoral Central.
Aquesta és la fórmula de la discòrdia triada per la regidora de la CUP, Marta Llorenç, junt amb els seus companys de formació per jurar la Constitució espanyola durant la primera investidura de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer. Una fórmula que ha portat la Junta Electoral a suspendre aquella sessió plenària i haver-la de repetir aquesta tarda amb caràcter urgent, ara sí, amb els juraments correctes. Els copaires reusencs, però, no han volgut perdre l'oportunitat de portar ironia a l'acatament de la Constitució. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Finalment, els regidors de la CUP han tirat d'ironia a l'hora d'assumir el seu càrrec per als pròxims 4 anys. Aquest és el moment. Escoltem la portaveu Marta Llorenç i els regidors Edgar Fernández i Mònica Pàmies.
Acato, prometo i juro la Constitució espanyola.
Doncs acato, prometo, i ja que hi som, juro, i ja que hi som, por la gràcia de Dios.
Doncs sí, acato, prometo i juro la Constitució espanyola.
Després del seu jurament, els tres regidors han criticat aspectes de la Constitució i li han buscat contradiccions. Des de Ciutadans, la seva portaveu, Débora García, s'ha queixat perquè la presa de possessió dels copaires no s'ha fet de la manera prevista per la llei. Un cop investit de nou alcalde de la ciutat, Carles Pellicer ha agraït el suport rebut, tot lamentant que s'hagi hagut de repetir el ple per l'actitud de partits que no tenen presència, en al·lusió a Vox.
L'alcalde de Bellvís, al Pla d'Urgell, Joan Talarn, podria ser el nou president de la Diputació de Lleida. És l'aposta d'Esquerra Republicana, que ara espera tancar un acord amb Junts per Catalunya la propera setmana per garantir la governabilitat a l'ens supramunicipal. Uau, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
La proposta d'Esquerra Republicana per a que Talarn sigui l'escollit per presidir la corporació en els propers 4 anys descarta l'altra candidata que també s'havia contemplat, l'alcaldessa d'Os de Balaguer, Estefania Rufiach. El pacte de govern deixaria la distribució en un 60% per Esquerra Republicana, que compta amb 11 diputats, i un 40% per a Junts per Catalunya, que té 9 diputats. Segons Junts per Catalunya, el pacte amb Esquerra s'emmarca en un àmbit de pacte nacional de les forces independentistes per aconseguir la governabilitat de les diputacions. El ple de la Constitució de la nova Diputació de Lleida serà el dijous 11 o el divendres 12 de juliol.
I a nivell local es continuen configurant els nous ajuntaments. El darrer, el de Figueres. Allà, el nou govern quadripartit d'Esquerra, PSC, Guanyem i Canviem Figueres han presentat aquest matí el cartipàs. Es dividirà en tres grans àrees i donarà prioritat a l'atenció a les persones, al progrés econòmic i a la seguretat i millora de l'espai públic. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Figueres tindrà un govern dividit en tres grans àrees, la de seguretat i espai públic, amb el regidor socialista Pere Casellas al capdavant, l'àrea de progrés econòmic i cohesió social, amb el republicà Jesús Quiroga de responsable d'àrea, i l'àrea d'economia, serveis generals i govern obert, amb la també republicana Maria Gratacós al capdavant. Agnès Lladó serà l'alcaldessa d'Esquerra Republicana, mentre que Pere Casellas en serà el vicealcalde. Agnès Lladó fa aquesta descripció de l'organigrama que tindrà la ciutat en els propers 4 anys.
És moderna, perquè no serà un govern, ja vaig dir quan vàrem presentar l'acord, no serà un govern que s'estructuri en estancs, amb un repartiment de pastissos, sinó que el que vol ser és un govern equip, un govern que serà molt trenat en les diferents àrees.
Pel que fa als altres socis del govern, Guanyem Figueres i Canviem Figueres portaran les regidories de Foment de la Participació i d'Urbanisme, respectivament. El nou govern també tindrà dues tinences d'alcaldia a mans dels republicans.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Generalitat, Diputació, Ajuntaments i Delegació del Govern celebraran dissabte una cimera a Flix per posar fil a l'agulla en la recuperació del territori després de l'incendi de la Ribera d'Ebre.
Diumenge passat, el president Quim Torra es va reunir amb els alcaldes de les poblacions afectades pel foc i es va comprometre a treballar perquè la zona tornés el més aviat possible a la normalitat. La portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, ha explicat que la cimera respon a la petició dels batlles.
Aquest dissabte tornarem a Flix a reunir-nos amb els alcaldes i amb els diferents representants del territori, conjuntament amb les administracions que tenim capacitat de gestió en aquesta postemergència, Generalitat, Diputacions, Delegació del Govern, per tal de sumar tots aquests esforços i donar una resposta que, repeteixo, pugui normalitzar al més aviat la vida en el territori.
Budó també ha mostrat la disponibilitat dels consellers d'Interior i Agricultura de comparèixer davant el Parlament per donar explicacions sobre la gestió de l'incendi.
A Canet de Mar, al Maresme, on dissabte hi va haver una nova agressió sexual, l'alcaldessa Blanca Arbell demana penes més dures pels menors que delinqueixin i proposa crear una taula de seguretat a nivell nacional que reuneixi tots els alcaldes dels municipis amb centres d'acollida de menors tutelats. Amb tot, Arbell ha volgut deixar clar que la majoria d'aquests nois estan treballant per integrar-se en la societat. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Després de la presumpta agressió sexual que haurien comès dos menors tutelats durant la festa major, l'alcaldessa Blanca Arbell ha posat damunt la taula que la llei és massa tova amb els joves que delinqueixen i això no ajuda a corregir la seva actitud. Arbell proposa convocar una taula de treball per parlar de seguretat que estigui formada pels alcaldes de tots els municipis que tenen centres d'acollida. Així ho ha plantejat durant la taula de seguretat que ha tingut lloc aquesta setmana i on s'han reunit l'Ajuntament amb la DGAIA, la cooperativa Edubic, els Mossos d'Esquadra i la policia local.
Per iniciativa pròpia, des de Canet, estic convocant a tots els alcaldes que tenen centres d'aquests en el seu municipi per fer una trobada, una taula de treball i fer una proposta de canvi de llei a nivell nacional. Ja no a Catalunya, perquè no depèn de Catalunya, depèn de Madrid. Per tant, hem de primer interpel·lar el nostre govern i el nostre govern que interpel·li a Madrid.
Arbell afirma que la majoria del mig centenar de joves que viuen a Canet treballen per integrar-se i que els que originen problemes, diu, són sempre els mateixos. El succés segueix sota investigació policial. De moment, segons fonts oficials, la víctima encara no hauria presentat denúncia.
I al Masnou, aquest vespre mateix, l'Ajuntament del municipi ha convocat una concentració per condemnar l'agressió sexual que va patir una dona la nit de divendres a dissabte i en suport a la víctima.
Durant l'acte es llegirà un manifest que recull el compromís del consistori amb la igualtat de gènere i en contra de qualsevol tipus de violència sexista. L'escrit també destaca la voluntat del Masnou d'esdevenir un municipi acollidor que treballi per la integració de les persones. El contingut del manifest l'ha avançat el consistori en un comunicat en què també ha lamentat les reaccions de caràcter intolerant, racista o xenòfob envers el col·lectiu de menors immigrants tutelats que s'han registrat aquests dies a Sió. L'Ajuntament del Masnou s'ha reunit aquest matí amb la Generalitat i l'empresa encarregada d'acompanyar aquests menors per reclamar més recursos pels municipis que acullen menors tutelats.
L'Institut Català de la Salut incrementa en 262 professionals l'atenció primària entre nous contractes i allargament de l'activitat dels existents. També recupera els incentius econòmics i convoca 11.000 places. Són algunes de les mesures per enfortir l'atenció primària i amb les que l'ICS considera complerts els compromisos adquirits amb Metges de Catalunya i la resta de sindicats el novembre passat i que van aturar les quatre jornades de vaga que van fer els metges dels ambulatoris. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Entre els 262 metges n'hi ha 122 de nous contractats i 17 que no jubilen malgrat els toqui. Són mesures a curt termini que, segons el director gerent de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, han d'enfortir l'atenció primària a mitjà i llarg termini.
Per tant, increment de 262 professionals o equivalents, no?, de medicina de família, hem assolit aquesta fita i aquest és un dels punts que pensem que donarà aquest aire, aquest oxigen, aquest impuls clar entre els equips d'atenció primària.
Es pagaran les hores a un centenar de metges de família que voluntàriament assumeixen un augment del 10% respecte de la seva població assignada. L'Institut Català de la Salut dona per tancar l'acord al que van arribar al novembre amb els sindicats dels metges després que fessin 4 jornades de vaga.
Doncs encara relacionat amb la salut, les urgències hospitalàries de Catalunya van atendre un 3% més de visites entre el 27 i el 30 de juny, en plena onada de calor. Diumenge va ser el dia de més visites, amb fins un 9,5% més de pacients.
Les dades es comparen amb els registres de la setmana anterior a l'onada de calor i en tots els casos l'activitat assistencial ha augmentat. El 061 va respondre 544 trucades relacionades amb l'onada de calor entre el 25 de juny i l'1 de juliol. En un 70% es va requerir la mobilització d'un recurs sanitari, ja sigui metge, domicili o ambulància, mentre que en el 30% dels casos restants es va atendre de forma telefònica als pacients.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
A Terres de Ponent, els números del sector porcí són favorables. Segons les dades del primer semestre de l'any, les granges de porcs han aconseguit un marge positiu de 10 euros per porc sacrificat. Unió de Pagesos demana als ramaders que destinin els màxims esforços en mesures de bioseguretat davant l'amenaça de la pesta porcina africana per mantenir aquests números positius. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Unió de Pagesos reclamen un control exhaustiu a la importació d'animals vius tant per engreix com per a sacrifici. Rosen Saltiveri és el responsable del sector porcí del sindicat.
Val més per vindre que curar i, per tant, pensem de que hem de dedicar els màxims esforços possibles a la prevenció. Per un cantó, doncs, tot el moviment de persones que puguin vindre de països afectats, persones i aliments que puguin introduir aquestes persones.
D'altra banda, Unió de Pagesos exigeix al Departament d'Agricultura que endegui un pla de correcció de les poblacions de porc senglar i que declari l'emergència cinegètica allí on sigui necessari. Així mateix reclamen una dotació pressupostària per a totes les mesures previstes en el pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica relatives al porc senglar.
Tarragona és una de les províncies amb el producte interior brut per càpita més elevat de l'Estat i la primera a nivell català. El sector industrial és un dels més productius de la demarcació tarragonina, segons dades de l'Observatori Empresarial dedicat a la productivitat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Tarragona és una de les províncies del territori espanyol amb un PIB per càpita més elevat. Concretament, ocupa el sisè lloc del rànquing estatal. A més, és la primera província de les quatre del territori català. Aquestes dades apunten a una elevada productivitat que s'atribueix, sobretot, als bons resultats de l'activitat industrial i a l'augment del sector terciari al territori. El cap del Gabinet d'Estudis de CEPTA, Juan Gallardo, ha presentat aquest dimecres els resultats del darrer observatori empresarial sobre el PIB a la demarcació i ha destacat aquest pes del sector industrial al nostre territori.
A diferència del que ha succeït a Catalunya i sobretot a Espanya, el pes del sector industrial segueix sent molt significatiu a la província de Tarragona. I el que és més important, no s'està donant cap fenomen de desindustrialització a la província de Tarragona.
Malgrat això, la renta per càpita i l'ocupació a la demarcació de Tarragona són inferiors que, per exemple, a Girona. Això és degut a la deslocalització de moltes de les grans i mitjanes empreses i al fet que el sector industrial, per la mecanització i tecnificació que s'hi ha produït, no requereix de gaire mà d'obra.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on la Paeria habilitarà un refugi d'urgència al pavelló de l'Antorxa per acollir els temporers. I és que, segons l'equip de govern, s'han comptabilitzat fins a 134 persones dormint al carrer aquests dies. UAU, Lleida Ràdio, Marc.
L'espai es posarà en marxa el proper dilluns 8 de juliol i tindrà servei de dutxes i consigna de 8 del vespre a 10 de la nit. Aquest horari, però, pot variar en funció de les necessitats que es detectin. L'espai també comptarà amb una cinquantena d'hamaques que s'utilitzaran en cas que l'alberg Jericó estigui ple. També està previst oferir menjar a les persones que ho necessitin, però encara s'està estudiant la manera de fer-ho. El pavelló comptarà amb la presència de tècnics municipals i també un servei de seguretat durant tot el dia. La regidora de Drets Socials, Regina Cairol, explicava per què s'ha triat aquest espai.
Vam fer una selecció d'espais, vam trobar que sense tindre diners, el que està més ben dotat d'aquests serveis era aquest pavelló, perquè ja teníem, comptàvem unes 25 dutxes.
Paral·lelament a aquest servei, des d'aquest dilluns funciona també una oficina d'informació i acollida de temporers al centre cívic de l'Hereta. Aquest espai estarà obert de dilluns a diumenge en horari de matí tarda i en ell es farà una primera entrevista als treballadors per conèixer quina és la seva situació i com se'ls pot ajudar.
L'onada de calor ha disparat fins a fites històriques els ingressos d'espècies protegides als centres de recuperació de fauna salvatge de la Generalitat. Només durant els últims 3 dies de juny s'han registrat fins a 2.000 entrades d'animals a Torreferrussa, al Vallès Oriental, als Aiguamolls de l'Empordà, Llevall Calent, al Segrià. M1FM, Pere Gilard.
En aquest darrer centre, el de Vallcalent, el nombre d'ingressos màxim que s'ha registrat en un sol dia ha estat de 157, un fet que mai abans havia passat. Les altes temperatures i l'època de l'any en què es concentren molts naixements de diverses espècies animals han provocat que en molts casos les cries d'aus no puguin volar ni alimentar-se en els primers dies de vida. Aquest increment dels ingressos, sumat als animals que prèviament ja es trobaven als centres, ha multiplicat la feina dels recuperadors, així com el treball del personal que recull aquesta fauna dels centres veterinaris associats. Per fer front a aquesta situació han hagut d'allargar a horaris laborals i, a més, han pogut comptar amb l'ajuda d'una trentena de voluntaris. Aquesta situació inhabitual i excepcional es preveu que es mantingui durant 2 o 3 setmanes més, ja que s'esperen nous ingressos, però sobretot per poder atendre i rehabilitar tots els animals ingressats fins ara i que han de ser alimentats fins a 4 o 5 vegades al dia, fins que es puguin alliberar. Per aquesta raó, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, juntament amb Forestal Catalana, s'està treballant en un pla de xoc i reforç per donar suport de més personal als centres de fauna.
En cultura, tret de sortida de la 7a edició del Tarragona Ciutat de Castells. El certamen busca donar a conèixer el fet casteller, posant especial èmfasi en els turistes que passin per la ciutat des d'avui i fins al proper 4 de setembre. Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
Tots els dimecres a les 8 de la tarda podrem gaudir de l'espectacle casteller davant la catedral. El Patronat Municipal de Turisme busca aconseguir notorietat turística i comercialitzar un dels principals recursos culturals de la ciutat de Tarragona. L'objectiu principal de l'organització d'aquests actes és, aleshores, donar a conèixer el fet casteller. Les colles que hi participen són les 4 de la ciutat, més els nois de la Torre i els xiquets de Vilaseca. A més, com en anteriors edicions, els xiquets de Tarragona ofereixen l'oportunitat de participar en un dels seus assajos per tal de viure en primera persona l'experiència castellera. Així, podrem gaudir de les actuacions de les 6 colles fins al 4 de setembre.
El Manlleu Film Festival Escalfa Motors arribarà al municipi usonenc el proper 11 de juliol. El certamen projectarà 40 curtmetratges de 15 països diferents. A l'edició d'enguany s'incorpora el Teatre Centre com a espai per veure les projeccions. Ràdio Manlleu, Raimon Romà.
Els curtmetratges es projectaran a la paret exterior del Museu del Ter i, com a novetat, s'incorpora al Teatre Centre com a espai tancat per projectar pel·lícules. El director del Manlleu Film Festival, Eric Mutger, destaca que enguany s'han presentat 500 curtmetratges més que l'any passat, fet que evidencia el prestigi internacional que té aquest festival.
Aquest any hem tingut un augment de més de 500 pel·lícules. Hem rebut 1.300 en total, cosa que és... Sí, demostra d'alguna manera el prestigi que té a nivell internacional el festival.
En aquests 3 dies que dura el Manlleu un Film Festival es projectaran 40 pel·lícules que arriben de 15 països diferents, la majoria d'ells d'Europa o de Sud-amèrica. La pel·lícula de cloenda del festival, el diumenge 14 de juliol, serà Entre dos aigües, guanyadora de 7 Premis Gaudí, i on es comptarà també a Manlleu amb la presència del seu director, Isaac Ilacuesta.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Adel Metxal obté la mínima pel Mundial d'Atletisme.
El corredor palamosí ha fet la marca mínima per poder participar al Mundial de Doha en la distància de 1.500 metres. Ho va aconseguir en el míting de Marsella celebrat ahir al vespre. D'aquesta manera, Metxal busca córrer 2 distàncies al món, el 1.500 i el 5.000 metres.
Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Anteriorment, Adel Metxal ja havia fet intents als mítings de Praga, Rabat i Huelva. El Marroc és on va quedar més a prop de la fita, amb una marca de 3:36:21. Ahir, però, a Marsella va fer un pas més i va firmar un temps de 3:35:77 que li dona el passaport pel Mundial. És, de fet, el primer atleta espanyol que l'aconsegueix en aquesta prova. Metxal va ser quart a la cursa francesa, que va guanyar l'anglès Charlie Grice, seguit del marroquí Abdilati Iguider. Resten pràcticament 3 mesos pel Campionat del Món de Doha, on l'atleta de Palamós vol aconseguir aconseguir pujar un podi que fa dos anys se li va resistir al Mundial de Londres. Allà va ser quart, amb una marca només un segon millor que la que va fer ahir a Marsella. Metxal confia a afinar el seu estat de forma i el seu pròxim objectiu en aquest sentit és entrenar en una estada en alçada a Font Romeu. L'atleta palamosí del New Balance, recordem-ho, també vol córrer els 5.000 metres al Mundial de Doha.
Els World Roller Games avui segueixen les competicions.
A Vilanova i la Geltrú, al pavelló Isaac Gálvez, continua en marxa la competició júnior d'hoquei sobre patins amb transmissions televisives via la plataforma Xala, mentre que a Barcelona el protagonisme és pel patinatge artístic al Sant Jordi Club i l'hoquei línia a les instal·lacions de la Mar Vella. Ja la propera setmana començarà una de les disciplines més noves, el Roller Derby. Una de les integrants del combinat estatal, Yolanda Font, diu que l'objectiu és guanyar la medalla.
Catalunya, diem que altres disciplines com el hockey doncs, són més conegudes, però bueno, s'ha format un equip també aquí a Catalunya, això vol dir que anem per bon camí. Llavors els últims World Rollers de Xina es va fer bronze, vull dir que el treball que s'està fent és bo i evidentment la idea per aquests World Rollers de Barcelona, ja que juguen a casa, és poder millorar, primer tenir medalla i si es pot millorar doncs, la posició dels últims World Rollers, doncs molt millor.
Sort estrena l'únic estadi fixe d'estil lliure d'Europa en el Campionat del Món de Kayak Freestyle.
La nova instal·lació de Sort, que fins aquest proper diumenge acull els Campionats del Món, és única a Europa. No hi ha cap altra localitat que disposi d'una onada o rull estabilitzat, la qual cosa minimitza els treballs de manteniment. Fins ara l'onada era natural i això obligava cada any a refer-lo a conseqüència de les avingudes produïdes per les pluges. Amb l'entrada en funcionament d'aquesta instal·lació, Sort i la seva àrea d'influència es converteixen en la referència europea del caiac d'aigües braves.
En waterpolo, el Club Natació Catalunya Femení jugarà la divisió d'honor.
L'equip barceloní es queda a la plaça del Moscardó madrileny, que hi renuncia. Demà sortejaran els calendaris de les divisions d'honor, mentre que la segona categoria, l'anomenada primera divisió femenina, el Minorrissa de Manresa i el Martorell, també renuncien a jugar en la categoria estatal. I finalment, la divisió d'honor masculina només tindrà 11 equips aquest proper curs, ja que ni el Sant Feliu, ni el Rubí, ni el Molins de Rei accepten la plaça vacant i deixen la competició amb un equip menys que l'any passat.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Tinc esclerosi múltiple. Ara, convisc amb la incertesa. Potser em fallaran les cames, la vista, la parla, la força. O potser no. Però tinc una certesa. No estic sola. El 14 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. Busca la teva piscina a mullat.fem.es. Fundació Esclerosi Múltiple.
Sabies que...
Les onomatopeies, com qualsevol altra, exclusives de cada llengua. Per exemple, el lladruc en català és bup-bup, en castellà guau-guau i en japonès guan-guan i en anglès uf. Una onomatopeia és la coincidència parcial entre el significat i el significant d'un signe lingüístic, és a dir, un so o conjunt de sons que recorden o evoquen el contingut mental associat a aquella paraula. Els ocells canten tuit-tuit en anglès, d'aquí el nom de la xarxa social, pio-pio en espanyol i piu-piu en català. I pel que fa als galls fan quiquiriquí en espanyol, cocorococ en català i dice cocorico en euskera. Al Regne Unit un gall s'imitaria amb un cocadudeldu. A Taiwan, aquestes aus farien cococoi, cococoi, mentre que en el món àrab seria alguna cosa així com bak babagir.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es mor. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert, ara en fa 100 anys.
Seguim amb els mesos, Judit?
Sí, Abel, acabarem l'any. Què me'n dius?
Dona, que seguim amb el juliol, doncs, no?
Doncs sí, guita. El juliol arriba el verol.
Jo te'n diré un altre. Pel juliol, molt soroll, però no plou.
I ja ho sabies que pel juliol, ni dona ni cargol.
Encara bo, Pel juliol, els temporals a posta de sol.
Ah, i també hi ha qui diu que és curatiu, eh? Qui els panellons curar-se vol, que provi ungüent de juliol.
Mira, m'ho aplicaré, però abans com feia el del darrer programa?
Doncs feia exactament així. A primers de juliol, sembra el fesol. La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.